Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Since her debut at the age of 5, she has captivated audiences around the world. She is a wonderful, wonderful artist. Ladies and gentlemen, Alicia de la Rocha.
She had the most sophisticated rhythmic sense I know. It never sounded learned. It never sounded mechanical. It was like there's no other way to play this.
Every little group of notes, she would put them together in this remarkable way.
No protagonismo, sino querer servir al compositor y a la música. Con gran honestidad.
Posava les mans al piano, aquella dona canviava, era una persona que desapareixia. O sigui, no era l'Alicia que t'estava tocant Mozart o Granados. És que era Mozart i Granados que sonaven.
Clar, el que esteu sentint ara mateix és Les mans d'Alicia, de Yolanda Olmos i Verónica Font. És el documental biogràfic d'Alicia de la Rocha, la nena prodigi, que va ser una figura clau de la música clàssica del segle XX. El documental es va presentar, per ser, al Festival Inèdit del 2017. Alicia de la Rocha era pianista. Va fer més de 4.000 concerts i recitals a les sales més importants i amb les orquestres i directors més prestigiosos. Va estar 74 anys dalt dels escenaris i arreu del món varen gaudir, podem dir-ho així, del seu virtuosisme. Clar, tothom que es dedica a la música clàssica sap perfectament qui és. Però, en canvi, potser per la seva discreció, no ho sabem, ara li preguntarem a la seva filla, no és molt coneguda fora de l'univers de la clàssica. Nosaltres estem convençudíssims que això està a punt de canviar, perquè amb motiu del centenari del seu naixement, aquest 2023, concretament un 23 de maig d'aquest any, es commemora aquest any Alicia de la Rocha. Torra de la Rocha, comissària de l'any i filla d'una de les millors pianistes de tots els temps. Impressiona això, Alicia?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, és que, a veure, els qualificatius dels millors o això, com jo estic acostumada, com era ella, que era tan humil en aquest sentit, i que, bueno, per mi és una cosa normal, sobretot perquè per mi era la mare, per un cantó, encara que la vaig poder gaudir poc, i de mica en mica, des de petita, doncs vaig agafar tota la sensació d'admiració també pel que feia ella, no? Però sí, clar, és un orgull saber el nivell que ella tenia, òbviament.
Trobes a faltar la mare?
Mira, és que estic cada dia amb ella, perquè és que no hi ha... O sigui, fins i tot els dissabtes, els diumenges, jo estic sempre fent alguna cosa per ella, ja sigui a les xarxes, ja sigui escoltant a veure què poso a YouTube, a veure què... O sigui, i ara amb el centenari, doncs ja no et dic, encara molt més, no? Però estic cada dia amb ella. I, a més, acostumada que no hi fos presencialment, per mi és com si estigués en una gira, eh? Quan se'm anava de gira, doncs l'únic que no tinc són les trucades telefòniques.
Clar, perquè tu deies, clar, acostumada, que, a veure, que no hi era. Vau estar més amb el pare, no?
Sí,
que també
clar.
Pianista,
sí.
El Joan Torra, que va ser una autèntica revolució a l'època, no? Quan es
I
va
tant.
Casar la mare amb el Joan Torra, no? Perquè, de fet, ell va deixar la seva carrera com a pianista.
Era una... incipient
no?
Carrera com a pianista.
Clar.
Estava començant a fer concerts públicament, però va tenir claríssim que si algú dels dos...
També,
sí,
no?
Tant. Va ser el seu admirador principal, número 1. I, per tant, doncs va tenir clar que el que ell volia és facilitar-li la vida, les coses del dia a dia, perquè ella pogués dedicar-se, òbviament, a estudiar i a viatjar i a sortir al món. I quan vam aparèixer nosaltres, que som dos, jo i un germà, doncs, clar, algú s'havia de quedar amb nosaltres i, bueno, ell per un cantó ja es va dedicar a fer de professor classes de piano i s'encarregava de tot lo de la meva mare, també.
Per cert, clar, ara dèiem l'excusa de la commemoració del seu naixement, aquest 23 de maig, de fa 100 anys, aquest 2023, clar, és perfecte, no, Alicia, per fer arribar al públic, sí, en general, la figura d'Alicia de la Rocha i el que representa dins de la història de la música.
És que...
Hi ha la música clàssica,
sí,
de la música.
Sí, de la música, de la cultura, de la cultura, cultura del nostre país i de la cultura internacional, no? Mm. Però sí, és veritat, com has dit tu abans, ella és coneguda dins de l'àmbit de la música clàssica i dels aficionats a la música clàssica. Ja d'entrada, aquest tipus de música és minoritari, no? Vull dir, no és una música que sigui aficionada a tot el món, no? I això també fa que bueno, que l'interès dels mitjans o així, doncs sigui menys que un altre tipus de música, no? Però sí, el centenari és una ocasió per donar a conèixer a la gent que no està acostumada a aquest tipus de música, almenys que els hi soni el nom, que en algun lloc sortirà, doncs en un mitjà, i que ho relacionin amb el piano i que sàpiguen que va ser doncs una pianista que va portar doncs la cultura del nostre país per tot el món i bueno... Que simplement que els hi quedi el nom ja és molt.
Clar, mira, ajudem a l'Alicia perquè, clar, primer concert amb 5 anys.
Sí,
va
bueno.
Debutar a Madrid quan va començar?
Sí, sí.
Als 5 anys,
No, a estudiar com si diguéssim d'una manera, òbviament, jugant, perquè amb 3 anys no... Però va anar amb el seu mestre als 3 anys. I la primera presentació pública, com si diguéssim, va ser el 5. Però, bueno, això ella no li donava... A veure, lo de prodigi...
Nena prodigi, sí, no li agradava.
No, de gran...
Hem començat així, però clar, sabem que sí, no li agradava.
Sí, perquè ella de gran sempre deia que... Ella... Era una paraula per ella una miqueta... vull dir... considerava que els nens prodigis eren, sí, nens explotats, no? I el que els pares doncs volien que toquessin molt davant de la gent i coses molt, molt virtuosístiques per demostrar el que aquell nen pot fer, no? I no va ser el seu cas, o sigui, va tenir la sort que tant els seus pares com sobretot el seu mestre doncs van considerar que el principal era que es formés i que feien un, dos o tres màxims aparicions en públic quan era petita. Uh-huh. Que per ella també anava bé, això de... Per ella era com un
com
joc.
Com un joc.
Sí, perquè aquesta edat, clar, ja em diràs.
Clar.
I, o sigui, els seus pares van, o sigui, creure totalment el que el seu mestre, el Frank Marshall, considerava que tenia que fer ella, i òbviament no la van explotar. I això, bueno, molts casos de nens amb aptituds extraordinàries acaben sent una anècdota. Molts casos hi ha d'això, que després, doncs, no... De nen molt èxit i oh, i tothom tal, sí, però després desapareix.
Clar, Alicia, això és interessant, perquè, dèiem, va debutar, entre cometes, a Barcelona amb 5 anys, a Madrid amb 12, a l'estranger als 24, als 32, se'n van als Estats Units, als 42 va començar a fer gires per tot el món i es va retirar als 80. Fèiem aquest símil amb Nena Prodigi, però quin creus, no? Justament és això, quin creus que va ser el secret de la mare, no? De per mantenir-se tants anys
no voler córrer
i fer-ho tan bé.
Sí, sí, eh? No voler córrer, no, clar, de petita eren els pares i els mestres,
sí,
no voler fer més de exhibir, no? O sigui, miri què fa aquesta nena. Bueno, pues no. Òbviament ja et dic, 3 concerts com a molt, en un any quan era petita. Però sobretot era la formació, sense presses, sense que la meta sigui l'èxit, sinó de formar-se com una bona pianista, i això és el que va ser. També s'ha de reconèixer que hi ha moltes coses que fan que un pugui tirar endavant amb aquest tipus de professió, entre cometes, que ella no ho considerava al principi.
I com ho considerava
vocació, ella? Vocació, vocació total. Val. El que passa és que amb els anys... Doncs clar, clar, es va convertir en una professió perquè, òbviament, pues, ella era qui mantenia la família, i a part, doncs, entren els contractes, tot el lío dels mànagers i tot això. Però ella, de jove, no buscava ni... Ella feia música, que era el que li agradava. I
Alicia, justament això, perquè estem parlant de 4.000 concerts al llarg de tota la seva carrera aproximadament, com ho portava l'Alicia de la Rocha, això que dius tu, no? De fer de la seva virtut un ofici, no? La seva feina, que tu deies que al final acaba de ser feina.
Això no li agradava.
Com ho portava,
però,
això?
Però, clar, era una realitat, no?
Clar.
O sigui, el seu ideal no era aquest. Però, i després, sobretot, quan a partir, jo et diria que eren els 70, 80, 90, aquests 30 anys, sobretot entre els 80, va ser un... masses concerts, masses. Ella es va trobar envolta amb un... ella deia, no sé, com un torbellino que no se'n sabia sortir, sobretot també després de que el meu pare ens va deixar l'any 82, que tenia 61 anys, que això va ser un cop fortíssim.
Clar, això és molt jove.
Molt, molt. I va ser un cop fortíssim per la meva mare, perquè ell era el seu puntal. Mm. Era el que quan
el
ella...
El pilar, no?
Totalment. Mm. Quan ella defallia, jo què sé, pues, per els ànims, o que ell era molt així, de sobte deia, ha sigut un desastre, ho deixo. Pues allà estava el meu pare, empenyent cap endavant, no diguis tonteria, a part de que li ajudava amb tot. I, clar, quan ell va faltar, doncs ell, en el fons, es va refugiar a la música. I aleshores, clar, sobretot el mànager d'Estats Units es va aprofitar molt, en el sentit de, bueno, pues ara li poso quantitat de concerts. I ella ho deia, no és bon ni per la música ni per ella mateixa, o sigui... És, et tornes una miqueta un robot, no? Sí. Deia, quan tens més de... Bueno, és que va arribar a fer en un any 130 concerts, no? Això és una bogeria. Això no és bo. No és bo. Però ella es va deixar portar.
Sí.
No sabia... Bueno...
I algun concert que ella recordés especialment a la mare de dir, perquè, no sé, pel que expliques, és com una Alicia de la Rocha... Ostres, exigent, molt exigent.
Sí, era molt. Amb ella, sobretot.
Amb ella, amb ella.
Mateixa, molt.
Amb el
molt.
Que tocava, amb el que feia, amb el seu art.
Sí, ella tenia un ideal, que el tenia claríssim,
sí.
I ella creia que no arribava a aquest ideal, que no l'aconseguia, no? I aleshores, bueno... normalment mai estava satisfeta.
Mai. I tu recordes algun concert de la mare que digués, ostres, aquest sí?
A veure, per mi
per
eren
tots. Però per
ella? El que passa, jo l'únic que pensava, per favor, que estigui ella, almenys, no, ja no et dic contenta, però que no, perquè a mi m'afectava moltíssim. Quan la veia sortir de l'escenari i entrava cap a dintre, quan li veia la cara sèria, pensava, ai, no, ella no està... I no tenia res a veure amb l'èxit, que hagués pogut tenir. Res. O sigui, podia enfonsar-se al teatre, que ella, si no estava satisfeta, no estava satisfeta, o a l'inrevés.
Sí.
Que potser sigui, pues, bueno, un èxit normal, sense... I ella diu, bueno, no ha estat malament. Això és el màxim que podia dir. Bueno, no ha estat malament.
Thank you.
Avui ens acompanya a l'estudi la comissària de l'any, Alicia de la Rocha, la Alicia Torra de la Rocha, filla també de la pianista. Què estaves pensant ara, quan escoltaves a la mare, Alicia?
Si ets, soc sincera, no. Una de les coses que també penso que aquest centenari pot servir és també per donar a conèixer el seu ampli repertori. A veure, molta gent també aficionada a la música clàssica la relaciona amb música de compositors espanyols, que és el que hem estat escoltant fins ara. No? I jo intento, amb les xarxes, amb tot el que jo puc donar a conèixer, és tot el seu altre repertori, que era amplíssim, no? O sigui, la gent, en el fons, la va encasillar. És veritat que ella va portar aquesta música per tot arreu en un moment en què no era tan tocada com igual pot ser ara. Era desconeguda. I, per tant, era una novetat allà on anava. I bueno, doncs això, òbviament, sent ambaixadora d'aquesta música, doncs li va donar molt prestigi, no? Però, clar, és que també, vull dir, ella tenia... tocava molts més compositors, no? I això també és una cosa a la que...
Que t'agradaria incidir, sí, sobretot, sí, en aquest any,
sí,
eh?
Sí, jo, sí, sí, jo és el que faig. Normalment, jo, quan pujo algun àudio o vídeo a Facebook o a Twitter o tot això, normalment sempre faig... que no siguin obres de compositors espanyols, que per la majoria de gent ja la relacionen amb això, no? I vull donar a conèixer tot el que més que ella tocava, no?
Ella composava... una etapa de la seva vida també va composar,
sí,
la seva música.
Però,
no?
Sí, però, mira, una de les coses que veig que ara també molta gent diu... per exemple, Alicia de la Rocha, pianista i compositora. No.
Val.
Vale? Compositora no es va considerar mai... I jo l'entenc, amb això, perquè, a veure, teòricament, un compositor escriu perquè les peces que composa es toquin. La meva mare no va ser aquesta... O sigui, ella no pretenia en cap moment que les peces es toquessin. Eren regals o exercicis o simplement per hobby, perquè disfrutava, que feia aquestes petites composicions. Moltes, quan ja tenia 17, 18 anys, eren per regalar-li al qui era el seu nòvio en aquell moment, que era el meu pare. Moltes estan dedicades amb ell, com qui fa un poema d'amor quan estàs enamorada,
sí,
i li regales. Però això no vol dir que siguis poeta, no? Pues lo mateix, ella. Ella no es considerava per res compositora. Ja et dic. Ara, vaig creure que era una part de la seva vida,
sí,
i que estaven molt ben escrites,
sí,
sense ser res virtuosístic ni tal, però vaig creure que era interessant publicar-les, les partitures, i ho vaig fer, cosa que jo sé que ella em mataria.
Ah, sí?
Sí. Ja que has fet... Sí, sí.
Clar, perquè...
I ara es toquen, poquet, però sí, es van tocant.
Uau.
Sí, 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 tocant i cantant, perquè hi ha de piano sol, hi ha 8 cançons, hi ha... Bueno, en fi, i bueno...
Mira, clar, nosaltres recomanem, sobretot, que se'ns ha tirat el temps a sobre.
Sí, jo parlo a vegades
És una delícia, hauríem de continuar, a vegades, mira, la ràdio té aquestes coses, però... Hem començat a escoltar part del documental Les mans d'Alicia, sí, que, per cert, el podeu veure al web del departament cultura.gencat.cat. També està el canal oficial d'Alicia de la Rocha a YouTube, per descomptat, a la web aliciadelarrocha.com, on trobareu, doncs, l'arxiu d'Alicia de la Rocha, per saber molt més d'ella. Clar, d'alguna manera, a mi m'ha agradat una part del documental que deia això del no protagonisme, no?, de l'Alicia, que ella no, sí, volia ser mai la protagonista.
Sí, sí.
O sigui, que ella volia servir, com bé deies,
sí, sí,
tu, no?,
a la música
i fer-ho amb honestedat.
Sí.
Que sí,
o sigui,
que és
honestedat, sobretot de cara al compositor. És a dir, sí, és a dir, intenta ser el més fidel possible al compositor. Òbviament hi ha coses que les partitures doncs, no es poden expressar i que després és qüestió de cada pianista que posi el seu, això, no?
El seu, el, clar, com, bueno, la seva part d'art.
Sí, clar.
No? Com era la relació que tenia ella amb el piano? És a dir, tu recordes si n'hi havia més d'una casa, si cada dia el tocava, si assajava el repertori...
Sí, sí, clar.
Bueno, pel temps que tu podies passar millor.
Mira, tot això, clar, depèn de la quantitat de concerts que tens per davant, no? Clar, quan es va convertir en que tenia tants concerts, doncs, òbviament, l'obsessió per estudiar era total. Arribava a una ciutat i el primer que demanava era un piano per estudiar, perquè tenia... diferents repertoris, o sigui, diferents repertoris de recitals, diferents concerts amb una mateixa gira amb orquestra, i clar, o sigui, clar, si tens un concert al mes, doncs no tens aquesta necessitat tan imperant d'estudiar, però ella era una obsessió, quan tenia tants concerts, era una obsessió, li faltava temps, no? Temps. Això no vol dir que potser un dia pues,
no pogués tocar.
No.
Va, Alícia, ara sí que volem, sobretot, donar a conèixer, i ja per acabar aquest 2023, commemorar aquests 100 anys del naixement de la mare, una gran pianista, amb aquest any d'Alícia La Rocha, entre les diferents activitats que s'organitzen per celebrar-ho. Res, explica'ns què passarà, sobretot el 22 de maig sí. a l'Auditori AXA i el 26 de novembre a la sala Oriol Martorell de l'Auditori.
Sí. A veure, aquests són els dos actes, com si diguéssim, que organitza l'associació Alícia La Rocha, que s'ha fet expressament per aquesta, s'ha creat pel centenari. El 22, a l'Auditori AXA, el 22 de maig, volem fer un acte amb què parlarem d'ella, però sobretot l'escoltarem, la sentirem parlar i intentarem també que hi hagi una sorpresa final. Això serà amb l'Albert Garceran, que portarà, com si diguéssim, això, i en principi jo mateixa parlarem allà. I el 26 sí. de novembre hi haurà una marató de pianos, de pianistes, a la sala Oriol Martorell de l'Auditori, sí.
Toques el piano, tu, Alícia?
Ai, jo toco d'oïda. Toco per afició i només per mi. O sigui, res, no he estudiat. No he estudiat, però també forma part de la meva vida.
Sí. Doncs gràcies per haver compartit la vida de la mare.
A vosaltres.
Alícia Torra de la Rocha, comissària de l'any Alícia de la Rocha. Gràcies de debò. I nosaltres, ja sabeu, l'únic que podem fer és emplaçar-vos que entreu a la pàgina web d'aliciadelarrocha.com i allà trobareu tot el que ens ha explicat avui l'Alícia Torra de la Rocha. Un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.